Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Doncs vinga, que ja toca. A les 9 i 7 minuts, la tertúlia amb la companyia de Joan Francesc Mira. Què tal, senyor Mira? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia també al senyor Muñoz, el director de la revista L'Avenç. Com estem?
Molt bé, bon dia.
I bon dia també Josep Ramon Correal a Lleida. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia de debò a Lleida, sí?
Sí, bon dia. Fantàstic.
I el senyor Baltasar Porcel, que m'acaba de trucar per telèfon mòbil ara. Què tal, senyor Porcel?
Bon dia.
Ja estem atrafegats a les 9 del matí?
La vida és una vergonya.
D'ençà que hi ha telèfons mòbils i correus electrònics, eh?
I sobretot els...
N'envia vostè de correus electrònics?
Sí, sí, sí. N'envio d'una manera modesta. Mm. I en rebo, sobretot. El que passa que ja ho dic a tots els possibles comunicadors, que si són una mica llargs els esborro sense llegir, i que tots els que arriben que no els he rebut ho esborro tot. És a dir, prefereixo morir per ignorància que per saturació.
Per saturació, sí, té força raó. Bé, senyors, avancem ràpidament abans el temps no s'estiri més a sobre. Deixi'm que els parli un moment de José María Cuevas, el president de la patronal espanyola. A mi m'agradaria que en Josep Maria Muñoz, com a persona que ha repassat la història i que la repassa professionalment, ens digui si hem de posar això a la fila de les mil... dels mil prejudicis que una vegada més s'han llançat sobre el nostre país o sobre la nostra manera de fer, no?
Sí, home, forma part, efectivament, d'una cadena de tòpics que es van repetint amb una insistència i amb un cansament per part nostra.
Còsmic.
Còsmic. Però sí que em sembla significatiu. És a dir, jo crec que havíem arribat a una situació en què la gent hem entès que en un sistema democràtic doncs no podem dir que els francesos són tal cosa o que els anglesos... això de la pèrfida Albion, diguem, això jo crec que ja havia passat. I per tant, diguem, en un sistema democràtic aquest tipus de tòpics i d'això s'estalvien. És molt trist i penós que en el cas dels catalans segueixin vigents, almenys per part d'un cert sector.
Ho ha sentit, senyor Mira, o no?
Sí, però això que és trist, jo no sé què dir si és trist, però les afeccions de l'ànim per aquestes causes, que a mi no em provoca tristesa, a mi em provoca simplement una sensació, diríem, de normalitat. Que és això el que és. Ha estat així pel cap baix des de los Reyes Godos, en temps de Ataulfo Recaredo, no, ja devia passar una cosa així, des d'allà, des de Toledo que manaven, devia veure les coses aquestes de Barcelona com una cosa molt, molt, molt estranya i incomprensible i sospitosa. I bueno, continua així, sempre, el Campeador, i Quevedo, i els Segadors, i Felip Quint, i tot el que vulgueu, i tot i això. I per tant forma part. Entenem, és que aquestes coses no són símptomes accidentals d'una febrada, mira, ara tenen com una infecció, ara un virus els ha entrat, no, això són coses, són estructurals, l'informe en part d'una massa històrica que continua prolongant-se fins als nostres dies, i per tant és molt més consistent, molt més seriós del que sembla aparentment. El senyor Cuevas diu el mateix, que pensa una proporció altíssima de la població normal i corrent, d'allò que se diu de l'Espanya de veritat.
Correal.
I ja està, i no té més, Ara, que el tipus de personatges aquests representen encara de més a més una de les expressions més agudes, diríem, d'aquesta, de les expressions més, si una malaltia, diríem, crònica, doncs representen la part més aguda d'aquesta malaltia crònica, d'aquesta afecció crònica, perquè penseu també el seu historial, no?
Sí, sí.
Que ve des de la proximitat del franquisme i que els seus propis col·legues a l'Arta l'han mantingut ahir i el continuen mantenint ahir perquè justament representa això.
Aquest és el punt.
No el mantenen ahir a pesar de que representa, sinó perquè el representa.
A mi em desperta dos reflexions. Primera, la rapidesa amb què he quedat desfasat el llibre del periodista d'aquesta casa, el Dani Gómez, el corresponsal al País Basc, insults i disbarats contra Catalunya que ha fet arran de la negociació de l'Estatut, doncs ja ha quedat desfasat, perquè el que ha dit el senyor Cuevas mereix de figurar amb tots els honors en aquest llibre, no? I després és curiós que el senyor Cuevas, que per cert té el rècord d'ostentar ja per setena vegada la presidència de la màxima organització empresarial sense haver estat mai empresari, no? Amb el qual ell sí que té un autèntic rècord. I ja he sentit que algú ho comentava, suposo que és una de les conseqüències de no haver fet bé la transició, que encara personatges com el senyor Cuevas, que bueno, es va distingir com un falangista i que va estar involucrat al sindicat falangista universitari, el SEU, doncs que aquest senyor encara estigui presidint les empreses espanyoles. I això ens ve perquè són conseqüències d'una transició mal feta.
Porcel.
Sí, és tot això, però és una mica més complex. El senyor Cuevas el va posar aquí un català, el Carles Ferrer Salat, de president. El Carles Ferrer Salat era un home molt agradable, sense cap mena de dubte, però distribuïa la feina, diguem. I va distribuir una feina amb el senyor Cuevas. El senyor Cuevas, quan va accedir a president de la COE, i va accedir perquè havia estat de segon del Carles Ferrer Salat. I el Carles Ferrer Salat pensava que el govern de l'Adolfo Suárez era més o menys el govern del Khrushchev o una cosa així. És a dir, que allò era l'hecatombe, no? I llavors hi havia... Bueno, i tot això ve d'aquí. Llavors el senyor Cuevas ha fet de bon segon, ha fet de persona útil, i des del Front de Joventuts era, per exemple... I això els entrenaven bé per fer gimnàstica, eren gent preparada, ha fet la seva feina, i, clar, tot l'empresariat espanyol, en part, sovint català, que l'ha tingut allà, sabia qui tenia, sabia què feien. I això és la part aquesta de l'OPA, la part del Pizarro, la part de tot això. Aquí hi ha un fet, que tot això que tu deies, del Recaredo i no sé què, del Gots, està molt bé, però aquí jo crec que tot això està entrant, que tot això a la història no serveix per res, és a dir, tothom té l'efecte clar que això ha passat, el que aquí hi ha un fet econòmic d'uns que s'omplen les butxaques i diuen qui ha de tenir els diners, lligats en part amb gent d'aquí, i aquest nucli econòmic és el nucli clau, jo crec, d'aquest país. Ara estava escoltant el conseller Castells en l'entrevista que li feies, que jo trobo que ha estat molt bé i molt clara i molt sensata i molt bé, és això, aquesta sensatesa, ara al marge de si és un partit o l'altre, no? Aquesta sensatesa, aquest... i tot l'altre. I davant d'això, el Cuevas el que ha fet ha estat, mira, cobrar una mica el sou, i... però darrere el Cuevas, mira qui hi ha a la Junta, no? Aquests són els tipus.
Sí, però tornant a allò que deia Muñoz, no? És a dir... Això deu anar, suposo jo, que per temporades, però hi ha èpoques, no sé, ara, per exemple, tothom està molt pendent de no dir alguna cosa que pugui ferir la sensibilitat, per exemple, dels negres, no fos que, perquè com que estem vivint tota la història aquesta de l'Eto i el racisme als camps de futbol, sembla com si estiguéssim un pèl més conscienciats, fins que passi l'efecte. Ara estem tots amb un sotrac emocional enorme sobre els maltractaments infantils, fins que passi l'efecte. Segurament això de la catalanofòbia desapareixerà per tornar algun dia, però de moment el que queda clar és que en aquesta època de la vida i 25 anys després de l'aprovació de la Constitució, un senyor en un acte públic, un senyor amb un càrrec públic important, i no és el primer, diu això, tothom riu i tothom s'ho passa molt bé. Només anota això, senzillament.
Sí, sí. No, el que passa és que jo no culparia de tots els mals la transició, fa 30 anys de la transició. És a dir, que ja és un dèficit en el nostre sistema.
Per tant, comencem a culpar la democràcia, existeix, també, o l'ús de la democràcia que hem fet.
Existeix aquest dèficit. Tenim un sistema en què encara al front del poder judicial hi ha elements franquistes que es permeten comparar l'aprenentatge del català amb
la sevillana.
Les sevillanes, és a dir, és aquest tipus de coses. Tenim unes estructures democràtiques, però encara no hi ha una cultura democràtica a Espanya prou consistent, prou arrelada, i que hagi impregnat tots els nivells de l'administració. I això és el més preocupant.
No és una qüestió únicament de cultura democràtica, perquè una cultura democràtica, utilitzem la paraula cultura democràtica, jo crec que cultura aquí no encaixaria molt bé, perquè ens referim a parlar d'actituds democràtiques, comportaments democràtics, hàbits democràtics, l'hàbit de fer les coses segons cal fer en democràcia. Molt bé, tot això pot funcionar com una seda, suavíssimament, però no altera, ni té per què alterar, fixa't, el que em diria les ideologies profundes i les actituds profundes, que sí que tenen un fons històric perquè se van perpetuant i repetint i transmetent de generació en generació fins ara mateix.
D'acord,
i per tant, però... se pot tindre uns hàbits fins i tot impecablement democràtics, però tindre uns prejudicis ideològics o d'actitud, o de resistència, o de recel respecte a determinats grups territorials, humans, nacionals, culturals, lingüístics, el que sigui, que es manifesta a través d'aquestes...
Però algunes coses han canviat i formaven part del pensament profund, i han canviat tot.
Algunes sí, totes no.
Per exemple, ha desaparegut bastant de la vida pública la influència d'una cosa tan important com l'Església.
T'he dit que algunes sí.
Algunes sí.
I altres
sí.
No.
I quines, i per què algunes sí i altres no? Això és molt interessant. Ho tenen estudiat, això?
Què?
Ho tenen estudiat, això?
No, és que
això?
Hi ha coses que són, que pertanyen a no sé, la paraula, diríem, profunditat és la més adequada. Hi ha coses que pertanyen a aquella cosa molt profunda i molt profundament compartida. Recels, desconfiances, mirar de mala manera i tal. I a més, perquè és una cosa de fons estructural, vull dir, la relació Catalunya-Espanya té aquell tipus d'incompatibilitat o de conflicte, de dificultat estructural, que es pot intentar resoldre políticament i encaixar-la de manera, la manera més adequada possible, però que això no treu que el recel de fons continuï existint.
Jo no crec que tingui cap importància que el senyor Cuevas digui això del català. És a dir, jo crec que aquí estem, això que tu preguntaves, a tots els països, uns diuen d'uns altres, no sé què, no? Això tal li fot. Aquí hi ha dos grans temes en aquest moment, dos grans temes tremendos, que són l'economia, que fins avui, des de fa molt temps, uns han regit aquesta economia d'acord amb nosaltres, això és un tema, i aquest tema és d'una importància brutal en el món d'avui, i per Espanya és el que ha convertit Madrid en la gran capital que és, i aquí hi ha un lloc bèstia. I un altre és, perquè ara ens queixem del Cuevas, però escolti, aquí som tres que escrivim en una llengua determinada, jo des que vaig començar a escriure en català he sentit dir coses pitjors que les del senyor Cuevas, mai he sentit dir el contrari. M'he sentit vilipendiat, insultat i menyspreat, que és el pitjor. Per mi que m'insultin tant me fot. Però que em considerin un desgraciat, doncs jo sempre m'hi he sentit. I m'ho han dit repetidament. Què? Una nova novel·la, sí, sí, com se llama? I tu li dius, no sé, Olímpia Mitjanit o L'Emperador. Bueno, és en català. S'ha acabat. Bueno, escolti, i aquests dos punts, un punt profundament cultural, que és un idioma, i l'altre, l'economia, ens donaran el Mossos d'Esquadra, ens donaran l'aeroport, el que vulguis. El maneig del poder no té cap importància, bueno, té importància, hi ha el símbol, però aquests dos nuclis, això costarà Déu i Judes.
Doncs anem tancant aquest punt, Correal.
Jo crec, sí que ens ho podem prendre que tant li fot, que es faci conyeta, i em sembla doncs, que efectivament el Cuevas doncs, aquest comentari el va fer ja amb mànigues de camisa, com aquell que fa l'acudit fàcil o que està prenent-se unes cerveses i explica el típic acudit de catalans.
Sí. A més, arriba l'últim, no? Ja, sí. Vull dir, perquè ja avorreix, ja cansa això, no?
Sí, però aquestes coses que són molt lleugeres i que, bueno, que mos ho podem prendre que no tenen cap importància, el cert és que van quallant, són una pluja fina que després acaben creant els corrents d'opinió, perquè la majoria de gent no es posa a estudiar a fons ni els estatuts, ni la història, ni les grans coses. La majoria de gent es queda amb aquestes coses que fan feina, no? I llavors no té cap importància, i en tant se li fot i pot dir el senyor Cuevas el que vulgui dels catalans, i encara ens en podem riure nosaltres mateixos, perquè encara estem acostumats a riure del mort i del que et vella, no? Però això ens ho hauríem de fer mirar, eh? Vull dir, aquesta sensibilitat que tenim, abans ho esmentau, doncs, contra el racisme o contra altres actituds xenòfobes, etc., potser ens ho hauríem de fer mirar i ens hi hauríem de començar a tornar de quan ens comencen a pegar tants cops a l'esquena.
Josep Maria Muñoz.
Sí, no, jo breument, quan parlava de cultura democràtica, crec que el gran dèficit democràtic a Espanya és el veure's ell mateix encara com un estat unitari, monolingüe, monocultural. Jo crec que en els altres terrenys, efectivament, ara aviat celebrarem el 75è aniversari de la República, tots els conflictes de tipus religiós, de tipus militar, que van avortar, diguem, l'experiència republicana, avui en dia estan en l'essencial resolts. En canvi, aquest aspecte de l'estat, de veure's ell mateix, i d'aquí el menyspreu cap a les llengües diferents del castellà, jo crec que aquest és el gran tema que encara subsisteix 30 anys després.
Sense voler abundar en el debat identitari ni simbòlic, però sí que m'agradaria que em diguessin, perquè no passa cada dia que s'hagi aprovat en una comissió constitucional un títol de l'Estatut, què els sembla això que es digui Catalunya ha quedat definida com una nacionalitat i té uns símbols nacionals que són la bandera, la festa i l'himne. Què els ha semblat?
Mira, això no té... no té més importància que la que li volia donar la premsa de dreta espanyola, el diari El Mundo i companyia, per fer la punyeta.
Que avui n'hi dona molta, per cert.
No té més que això, senyor, perquè són paraules que es presten, són paraules tan elàstiques aquestes, que es presten a posar-les en qualsevol text. I no passa res.
Jo, és com quan vas en cotxe i has d'arribar al lloc, no? Sí, es discutia per tenir unes coses i més o menys s'han tingut endavant les atxes.
Muñoz?
No, estic d'acord. Vull dir, quin és l'adjectiu derivat de nacionalitat? Nacionalitari, nacional...
És igual.
No canvia les coses.
Correal?
Fins ara hem estat celebrant la Festa Nacional de Catalunya, ho hem estat dient així sempre, ho han estat dient inclús els diaris de Madrid, i ara què hem de canviar? No fem la Festa Nacional de Catalunya, fem la Festa de la Nacionalitat Catalana, l'11 de setembre, el que és... Bé, em sembla que...
El llibre del...
Això està
de
ja...
La Nacionalitat Catalana.
Sí. Molt bé, doncs ja està. Escoltin, divendres, un dia que, per cert, vostès hi tenen molta presència en el programa, vull dir que és el que és normalment el dia que venen a la tertúlia, ens trobem sovint que hem de fer una miqueta de recull del que ha passat aquesta setmana. Continua havent-hi una impressió molt forta pel cas d'aquesta nena maltractada pels seus pares. I ja s'han dit moltes coses, sobretot s'han dit en relació a... això, no? A la falta de reflexos de les administracions en general per allò dels jutjats o de la policia o dels serveis socials per fer front a una agressió que li pot costar la vida en aquesta nena. Per cert, recordo per aquells que s'incorporen ara que la nena millora però encara està molt greu, segons van dir ahir els metges. Ahir ens trucava una mestra molt amoïnada dient, escolti, d'acord, diguin que la gent més pròxima són els que han de tenir cura d'aquestes criatures, però sàpiguen que jo en veig i que després la resposta de l'administració és molt lenta. Bé, aquest és el marc general. No sé si vostès poden afegir alguna cosa més.
Sí, hi ha una cosa que és el següent. Hi ha un tipus de coses que és el maltractament de les dones. Això. Hi ha l'impunitat en què es pot matar un conduint a la carretera. Hi ha 6 o 7 delictes molt importants que d'una o altra manera sempre hi han estat, però que no se'n tenia gairebé consciència, és a dir, un nen li pegaven els pares i s'ha acabat la història, no? Però tot això que és, diguem-ne, 9 delictes, per simplificar, l'administració ho té molt mal fet. L'administració, i sobretot aquestes administracions fetes no pas a través com l'administració anglesa i les lleis angleses, per posar un exemple, o països més moderns que no es fan constitucionàries, és a dir, que no es fan sobre els fets que realment passen, sinó sobre les elucubracions de juristes, van creant aquest tipus d'administracions tan lentes, tan incapaces, tan ordenancistes i tal, que no reaccionen davant la vida real, no? Davant la vida. I hi ha aquests anys tot un sistema, el delicte racistes, per exemple, etc, que l'administració no està preparada. La gent que treballa a l'administració no està preparada ni per exigir això, ni per creure que això és un fet important. I molt d'ells no participen. Han trobat casos de jutges que han fet sentències brutals, com aquell que deia que una noia que anava al minifaldilla...
Anava provocant.
Bueno, coses d'aquest tipus.
Clar, aquest era el jutge Peter.
Hi ha un tema aquí molt de fons de reformar l'administració i el concepte moral sobre el qual el delicte es fonamenta.
Mm-hmm. Muñoz.
Sí, jo crec que ahir sentia la consellera Tura i recordava una veritat elemental, que hi ha una responsabilitat directa pels pares, però és una veritat incompleta. Jo crec que el cas aquest, que honestament no he seguit gaire de prop perquè em fa, com a tot, molta angúnia el conèixer els detalls, sí que ens planteja un debat que en països com la Gran Bretanya, precisament, és molt viu, és a dir, fins a quin punt l'administració ha d'intervenir, fins a quin punt hi ha la responsabilitat dels pares. A la Gran Bretanya això és un debat viu, es parla de retirar subvencions que dona l'administració perquè famílies puguin viure, perquè justament no tenen una actitud cap als fills, doncs, de responsabilitzar-les, de fer-los estudiar, etcètera, etcètera. Vull dir que és un debat en el qual ens veurem de ple en la mesura que el nostre petit estat del benestar vagi creixent, no? Per tant, a banda, diguem, d'aquestes... dificultats que té l'ordenatxista administració que tenim d'intervenir, jo crec que el gran debat que ve és on acaba i on comença la responsabilitat individual i la responsabilitat de l'administració. Crec que és un gran debat.
Correal.
A més, sense negar la responsabilitat de l'administració, que les dos consellers, tant la consellera Tura com la consellera Anna Simó, de Benestar Social, han reconegut i elles han fet l'autocrítica de la necessitat d'aprofundir en els mecanismes de control. A veure, també hem de ser una mica justos. En aquests moments, a Catalunya es calcula que hi ha 10.000 casos de nens en situació de risc social. Són 10.000 casos, eh? És a dir, pretendre un control absolut i impecable sobre tots és demanar una perfecció molt difícil d'assolir. I més, si tenim en compte el cas d'aquesta nana, que ha patit totes les desgràcies, és a dir, ha estat al mig d'un triangle malèfic de la seva mare amb un company allà amb antecedents de maltractaments amb l'altra parella, la mare amb unes versions que són molt inversemblants, difícils de creure, i el pare també amb antecedents de maltractaments, i al mig ha trobat una nena indefensa, és a dir, sense cap dels seus familiars més propers que pogués aixecar la veu d'alerta de que a veure què passava allí, no? Per tant, a veure, jo voldria trencar una llança en favor de l'administració. S'està fent moltes coses a favor de la infància com mai s'havien fet, i això no vol dir, evidentment, que encara s'hagin d'extremar més les mesures, no? Però hi ha casos molt difícils. L'altre dia, abans d'ahir, a Lleida mateix, doncs, es va decretar la retirada de la custòdia de dos menors que vivien en un campament de nòmades, i bé, va haver tot un desplegament de Mossos d'Esquadra que van gairebé alarmar tota la ciutat, i no se'n van sortir de poder agafar el nen. Perquè
un sí, no? El de mesos sí, sí, i un que té 5 o 6 anys no.
L'altre no se'n van sortir, sí. Amagant-lo entre ells mateixos. Vull dir que hi ha situacions veritablement complicades en les quals l'administració, a més, ha d'actuar a partir respectant absolutament i escrupolosament la llei, i ha d'intervenir un jutge. Hi ha tot un mecanisme legal que s'ha de complir escrupolosament, no?
Mira,
el cas tampoc no l'he seguit, però no, jo aquest tipus de notícies de les catàstrofes i desgràcies humanes habituals dels noticiaris, que no són les que més m'interessen habitualment, perquè a més són reiteratives, pertanyen sempre als mateixos ordres, i tinc els meus dubtes que sigui una cosa massa útil. En aquest cas seria una excepció, que sigui una cosa massa útil que omplin tants minuts i tanta proporció dels noticiaris, la premsa, la ràdio, la televisió, en tot allò que són desgràcies, que l'autobús que ha caigut a l'aigua, que ha caigut l'altre l'incendi, tal senyor que pensava calar el foc a la casa i han mort un o dos, i es recreen amb això.
Però aquí estem parlant de la persona que mossega el gos. Perquè no és normal comparar...
He dit justament que en aquest cas em sembla que era correcte el tractament, perquè
gairebé mati una filla,
perquè representava un tipus de problema de fons, un tipus de problema de fons que també, en el fons, és insoluble. És a dir, perquè mai cap administració del món, per perfecta que sigui, podrà cobrir tots els dèficits i cada dèficit puntual de responsabilitat personal de cada una de les unitats domèstiques o familiars que hi ha en un país. Això és impossible. Com he dit, sembla que l'administració globalment treballa de manera correcta, globalment estan bastant atents a les coses, i per tant em sembla del tot inevitable que de tant en tant es pugui produir algun cas així.
Una carta que surt d'un jutjat i tarda 18 dies en arribar, d'una cosa tan greu...
Sí, és un dèficit. Evidentment, passa.
La justícia és un escàndol, i fan convocatòries amb el fax, i no, això evidentment, els dèficits judicials són tremendos. Ara, amb l'atenció a la infància i a la família s'ha avançat moltíssim. Ara l'Anna Simó diu de crear els equips funcionals d'infància, fer-los més propers, de manera que les alertes puguin ser més immediates quan se detecti un cas. Evidentment que tot és perfeccionable. Sobretot la justícia, això és evident, eh?
Perdó, Brussel.
Però és que el tema no està, i la xifra de 10.000 és tremenda, el tema no està exactament en l'atenció a la infància, el tema està en una concepció global de tot aquest problema. És a dir, si tu tens la infància i aquella és un drogadicte que va pel carrer no sé què, i l'altre és un xoriço i surt de la presó, bueno, aquí hi ha un embolic brutal, i a més a sobre el correu no marxa, i a sobre el jutge no envia la carta, i a sobre aquell la deixa amunt la taula, no? Vull dir, l'administració, jo el dia de l'administració he parlat al final, he dit del tema moral, és a dir, la societat és un conjunt moral en el qual això s'ha d'estimular d'alguna manera, és a dir, deies tu abans això del racisme, ningú se'n riurà d'un negre, no? Bueno, doncs, per què? Perquè s'ha anat creant un...
Sí, perquè ara ha passat una cosa que l'hem vist tot per la tele.
Ha passat, doncs a veure si hi ha una manera... És a dir, l'ordenancisme pur i simple de les lleis i tot això no funciona, no basta, i ja està.
Algun dia apareixerà, ja que parlem d'etapes, algun dia apareixerà, i no entenc per què no ha aparegut ja de manera activa i continuada, fins i tot en els noticiaris, nombrosíssims i habituals i continus maltractaments morals i físics als vells.
Sí, sí, ja ha sortit això. Ja s'ha posat damunt de la taula i s'ha denunciat la gravetat, perquè és un dels més silenciosos.
Perquè sí que és una cosa molt estesa i molt contínua, molt més que el maltractament a les criatures. Les criatures fan una espècie de pena o tendresa, el que siga, els vells pobres no fan aquesta pena o que no inspiren aquesta tendresa, és una altra cosa, i això és un tema que és real. Ara, com pot entrar l'administració pública del tipus que siga, purament administratiu o judicial, a les cases per saber allà aquell pobre senyor que està allà en una cadira de rodes o al llit, com el tracten.
Però hi ha hagut casos que s'han donat en residències de vells.
Sí, això sí, sí, perquè ja entra en una esfera semipública, una residència, una institució, una cosa així, però l'esfera domèstica, que és terrible pel que t'arribes a saber.
Vostè creu que això són...
I això no ha arribat encara a l'opinió pública de manera contundent.
Cada vegada més, però no, la pregunta que els volia fer, si creu que això són els signes dels temps, d'ara, del segle XXI, o és un... podríem trobar tota la història de la humanitat.
Comentant-te altres coses, no en tot, però comentant-te altres coses en això, la millora amb el pas de les generacions, de les últimes generacions, ha estat impressionant. Cal saber, i els que m'he estudiat una mica això de la societat rural tradicional, i em s'han contat coses, i jo encara tinc a casa quantitat de cassets i de materials i de quaderns de quan feia el treball de camp pels pobles, per les masies, quan has conegut això i saps aquestes coses, què passava, fa 50 anys, o 80, o 100, era terrorífic, a més, habitual.
Però aquí tornem altra vegada en el problema de la societat, en fer les coses parcialment. Aquí hi ha una cosa que és, d'una banda, la ciència, les cèl·lules mare i els processos que es poden arribar a canviar del càncer que et destrueix i que no para, és a dir, un càncer pot durar eternament, doncs que ho vagi al revés i es regeneri els medicaments que es donen, en fi, tot això, la vida s'ha allargat brutalment, estan d'acord, i se continuarà allargant, la ciència només ha començat a...
Bé, i no tenim tanta paciència per aguantar-nos tant temps, no?
No, nosaltres no, però nosaltres ens passarà, i jo estic parlant perquè en poc temps m'he trobat amb quatre problemes, 97, 98, 94 i 95 anys. I me n'he d'ocupar, vull dir. I per tant estic ficat de ple en aquest problema. I aquí passa una cosa. No se sap què ha de fer. És a dir, a més, ha desaparegut dues coses. La llar, no hi ha el tipus de cases que permeten tenir vells, la gent treballa fora, el sistema patriarcal en el qual jo m'havia educat s'ha esfumat, no hi és. Per tant, te trobes amb una persona de cop i volta, 20 anys o 25, que no hi cap, que no hi és, que no sé què, que tal, o si cap part de gastar molt diners, o... I a sobre aquella persona va canviant, no és la que era. Va canviant físicament, va canviant moralment, va canviant el seu intel·lecte. Clar, i quan té 90 anys o 85, és una persona molt diferent. Bé, no estem preparats. Allarguem la vida. La investigació científica va molt bé, la societat no sé què, però això se para. I, alerta, hi ha gent que comença a fer-se vella als 55 anys de jubilada o 60 i està 30 o 35 anys. Bé, estan davant aquest tema moral, són brutals, i insisteixo molt que al cap de 10 anys d'estar amb una persona discapacitada, el que està davant, que és el seu fill, el seu marit o la seva mare, tal li fa, veu les coses d'una altra manera. I permeteu-me que acabi.
Ahir
vaig estar visitant un centre geriàtric, diguem, esplèndid, enorme, amplíssim, amb pavellons, no vull dir on és, no és a Catalunya.
I caríssim.
No. L'administració paga bé, sí. Anava més enllà, no, això ja ho han dit, no, públic, a Mallorca, simplement.
Val.
Del govern balear vaig anar casualment, perquè no era això relacionat amb mi directament, sinó vaig anar allà, i està molt bé, un centre, la sortida de Palma cap a la carretera, cap al magatzem Carrefour, General Riera amunt, un centre realment encantador, ple de gent gran, ple, hi havia centenars en sales, dormitant, xerrant pels jardins, bueno, però clar, jo arribava allà a base de veure noies precioses en televisió, amb la idea de que l'esport i la vitalitat és la que va endavant, la moda, no sé què, la gastronomia, jo arribava educat en l'esplèndid món en què vivim, cony, i arribes allà i te sembla que has arribat a un altre planeta, perquè la gent vesteix d'una altra manera, té un altre aspecte físic,
té una altra velocitat,
el canvi, i a mi el que em va impressionar, perquè ja he començat dient que estava molt bé i em vaig quedar mirat, però esclar, jo vaig entrar al planeta Mart, res m'ha educat a mi per fer front a això.
Miri, em sembla que per anar acabant podríem citar Pere Casaldàliga, que és una cita molt, fi, molt d'ús aquests dies, amb una frase que ens va deixar ahir quan l'entrevistàvem, que deia que viure és conviure. O tens present això, perquè la vida pot durar-te 90 o 95 anys i evidentment no la faràs sempre sol, o tens molt present això amb la relació amb els teus fills, amb la teva parella, amb els teus pares, amb els teus amics, amb els teus companys de feina, amb la feina mateixa? O sigui, o ets capaç d'entendre que has de teixir una xarxa de relacions que durarà molt, o aleshores és quan tindràs tots aquests problemes, quan als 50 o 55 anys t'enfrontaràs potser a un terç de la vida que encara et queda per viure.
També el canvi de modal ha fet que, tornant al problema del maltractament a la nena, en una família en la qual convisquessin els pares i els avis fan d'una segona tutela, i en la seva vegada, si falla la primera relació directa amb els pares, sempre els avis actuen de coixí o inclús d'alarma si es produeix una situació com la que ara ens trobem.
Però la vida urbana no permet...
Això és un problema. Estem perdent un dels grans avantatges evolutius de l'espècie humana, és que és l'única que ha desenrotllat l'existència dels avis.
I ara, biològicament és possible que hi hagi avis molt de temps i fins i tot besavis, doncs sembla que això...
Jo volia dir, viure és conviure. Fa poc parlava amb un empresari, petit empresari, que toca molt més de prop els problemes, i no parla tant de l'Estatut, potser, de deixar com molt de prop els problemes, i em deia, jo he detectat que hi ha dos grans problemes a la nostra societat, la immigració i la gent gran. Viure és conviure.
Doncs mirin, no saben com celebro, tot i que ens hem posat bastant profuns, una mica solemnes i no sé si un pèl tristos, però no saben com celebro que haguem començat parlant d'aquell personatge d'ahir i finalment haguem fet reflexions sobre aquestes coses. Crec que hem sortit tots guanyant. Gràcies per haver fet una bona tertúlia. Senyors Correal, Muñoz, Porcel i Mira, i fins a la pròxima. Bon dia.